Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem, com sempre, fent un repàs als titulars. Avui és dilluns, 17 de juliol. Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
Els aparcaments de la Muntanyeta Hospital 2, el Roser i la Minerva van ser els primers on es van instal·lar els nous parquímetres que demanen la matrícula del cotxe per expedir el tiquet de zona blava, i ara hi ha novetats.
Això va ser a principis d'any. Darrerament la mesura s'ha anat extenent per altres àrees de la ciutat, per exemple també al sector que coneixem per turisme sud, però no seran les últimes novetats. Ens ho avançarà avui en conversa amb el tinent d'alcaldia de Seguretat i president de Gesvia. Ell és el president d'aquesta empresa pública de mobilitat que gestiona les zones blaves de Calella. Avui a l'Info Migdia, Albert Torrent.
La candidatura d'Unitat Popular, la CUP, ha començat a fer campanya pel sí al referèndum d'independència. El Maresme hi ha donat el tret de sortida amb un acte centrat en l'aspecte ecologista i també la defensa de la terra.
Dos aspectes que l'esquerra independentista situa com a cabdals eixos de la definició del que ha de ser la pròxima república catalana. Sí, viure vol dir prendre partit, és el lema d'aquesta campanya pel sí de la CUP. Avui en parlarem amb Adil Maruanes. Ella és de la CUP de Calella i membre del comitè de campanya pel referèndum aquí al Maresme i també al Barcelonès Nord.
Els socorristes de la platja de Sant Pol de Mar han incorporat aquest cap de setmana els gossos en els seus equips de salvament.
Una prova pilot amb l'objectiu d'incorporar equips canins en les tasques de rescat. El Nervin, un Terra Nova de 5 anys, ha estat un dels gossos que de manera experimental ha protagonitzat alguns dels simulacres que s'han fet a la zona de les barques. En parlarem amb l'alcaldessa de la població veïna, Montserrat Garrido.
Els castellers de l'Alt Maresme posen en marxa la seva temporada d'actuacions aquest proper cap de setmana, coincidint amb l'inici de les festes majors a moltes poblacions de la zona.
Els maduixots actuaran aquest diumenge a les 7 de la tarda a Blanes, en el marc de la Festa Major de Sant Anna. El president dels castellers, Marc Ruiz, ha explicat a Ràdio Calella Televisió que després d'haver consolidat les estructures bàsiques de 7, ara ja és el moment, ha dit, de marcar-se com a repte per aquesta temporada la inclusió de pilars als mig dels castells. Els aparcaments de la Muntanyeta, Hospital 2, el Roser i la Minerva van ser els primers on es van instal·lar els nous parquímetres que demanen la matrícula del cotxe per expedir el tiquet de zona blava. Això va ser a principis d'aquest any. Darrerament la mesura s'ha anat extenent per d'altres àrees de la ciutat, per exemple, el sector que coneixem per turisme nord. En parlem per turisme sud. En parlem amb el tinent d'alcaldia de Seguretat, president també de l'empresa pública de mobilitat que gestiona les zones blaves de Calella, president de Gesvia, doncs. Albert Torrent, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quin diríem que és el nivell d'implantament d'aquests nous parquímetres aquí a la ciutat?
Bé, la intenció és anar-ho implementant. Jo crec que queda molt poca part ja per acabar d'implantar, perquè, òbviament, la intenció és acabar-ho fent a tota la ciutat dintre d'un pla una mica ambiciós per acabar eliminant el tiquet de paper i que els vigilants amb les seves PDA sàpiguen si el vehicle està pagant o no està pagant.
Per tant, s'arribarà a la substitució de tots els parquímetres que hi havien amb aquest sistema vell, i deia que s'acabarà en un terme final a que els conductors no hagin de treure tiquet i portar-lo dins el cotxe, que sigui visible.
Exacte. Sí, a finals d'estiu ja s'implantaran unes PDAs, o les PDAs que tenen els vigilants permetran fer la lectura de la matrícula, i amb la lectura de la matrícula els hi dirà immediatament el temps que encara queda si el cotxe està correcte.
A quin horitzó ens porta això, a completar aquest procés?
A finals d'estiu, o la tardor, diguéssim, implantarem que els conviuran els dos sistemes, encara el paper i posar paper i no posar-lo. Jo crec que a partir de l'any que ve podríem parlar ja si tot el sistema funciona i els vigilants ho veuen clars, no genera cap problema amb el ciutadà que tingui dubtes o que no ho acabi d'entendre, doncs llavors al llarg de l'any que ve ja només quedaríem sense paper, només fent el pagament i prou.
Aproximadament quants parquímetres s'arribaran a substituir?
Bueno, tots els parquímetres ja són d'un model nou. El que passa, vam tenir un vandalisme el mes de juny força important, que estem preparant una nota per poder-la fer pública, i això ens ha enrederit una mica perquè hi ha màquines que, en vez de posar-les noves, hem hagut de substituir per altres que van quedar molt malmeses amb el vandalisme.
Què va passar?
Van sofrir un atac amb àcid una sèrie de màquines i van quedar totalment inutilitzades. Tant de mig juny. Aviat, ara que estem ultimant la denúncia a la policia i tenint els pressupostos, i farem una nota de premsa perquè és una avaria que ha pujat molts cèntims i que a més tenia altres implicacions.
Estarem pendents, doncs. En el seu moment van afirmar de forma molt rotunda que aquesta mesura d'haver d'indicar la matrícula del cotxe en cap cas responia a una voluntat recaptatòria.
No.
Quina seria de fons el motiu d'haver d'anotar, fer constar la matrícula del cotxe?
Bueno, en principi és aquesta, no? Poder acabar eliminant el paper i fer molt més segur problemes que es deriven de la gestió dels parquímetres, no? Com algú que li cau el tiquet a terra o algú que no el té visible i com li arriba la sanció per no tenir tiquet. Ja no l'ha guardat ni el té perquè igual no va veure que tenia una denúncia al paper. Tots aquests problemes s'han resolt perquè es fa una consulta a la base de dades amb la matrícula del vehicle i es veu que sí, que aquesta persona tenia tiquet i que la multa no procedia.
Uh-huh.
És una qüestió de fer-ho més clar i més senzill per tothom.
Hi han hagut, han detectat disfuncions, equivocacions per part dels usuaris de les zones blaves, per exemple, que a l'hora d'anotar la matrícula s'equivoquin amb un número. No sé si els vigilants són una mica flexibles en aquest sentit.
Bueno, en principi no és un cas que ens haguem trobat.
No?
Jo no tinc pas constància de que... Home, entenem que és engorrós, perquè normalment... Jo arrel d'això porto el número de la matrícula apuntat amb un paper a la cartera, vull dir, perquè si no tens facilitat per recordar números és complicat. Hi ha molta gent que com se'n dona compte ha d'anar a mirar exactament quin número té, però jo crec que un cop agafes la rutina ja és fàcil.
Deia que l'objectiu no és recaptatori d'aquest canvi de sistema, però no sé si vostès tenen constància que hagi augmentat la recaptació en aquestes zones on funcionen aquests nous parquímetres.
No, en principi no. Al final d'any ho podrem veure, però és que aquest any el que sí sé és que la recaudació de zona blava és millor, però no a totes les zones, no precisament on es va començar a instal·lar. Al contrari, perquè hi ha a l'Hospital 2, que és el primer lloc on es va posar, l'ocupació és tan alta que pràcticament no hi ha moviment. Però vull dir, aquest any la recaudació de zona blava està sent millor que l'any passat en totes les zones de la ciutat.
Aprofitem avui també que tenim amb nosaltres a l'Info Migdia el tinent d'alcaldia Torrent, que és responsable també de les àrees de seguretat i serveis públics, per valorar quin és l'impacte que l'illa que té un fenomen que diríem que és molt propi de l'estiu. Escoltem un anunci que en aquests últims dies podem veure per televisió i també escoltar per les ràdios.
Si compres el Top Manta, no només compres una gorra, realitzes una activitat il·legal sancionable fins a 2.000 euros. No només compres unes ulleres, compres productes sense controls de qualitat. No només compres una samarreta, alimentes a grups organitzats. A més, perjudiques l'activitat econòmica del nostre país. No t'enganyis. Si compres el Top Manta, no només compres un producte fals.
Aquesta és la darrera campanya del Departament d'Empresa i Coneixement per conscienciar sobre els efectes, les implicacions que té el fet de comprar un objecte al Top Manta. Senyor Torrent, aquí a Calilla és una problemàtica el Top Manta?
No, jo crec que és... Jo no recordo amb el temps que porto jo que s'hagi denunciat algú per fer el que entenem ben bé per Top Manta. Sí que ens trobem alguns casos de venda ambulant, però el Top Manta és un tema que ja no, la implantació es va perseguir molt i no, a Calella no n'hem tingut mai, ni ara ni mai.
Però venda ambulant deia que sí, també oferiment de serveis a la platja, en casos puntuals sí que n'hi haurien.
Sí, constantment va apareixent gent oferint serveis de massatge o venda ambulant per la platja, però amb la patrulla de platja i amb l'ajuda de la gent que té concessions, amb les emissores, es localitzen molt ràpid i no se'ls deixa fer l'activitat. És una cosa que tenim força controlada.
Se'ls denuncia i se'ls multa?
Sí, sí, se'ls denuncia per ordenança de civisme, que no permet la venda ambulant, tant a la platja com a la ciutat, aquella gent que ven aquells llums que volen i totes aquestes coses, sí, se'ls denuncia per l'ordenança de civisme.
Molt bé, doncs gràcies, tinent d'alcaldia Albert Torrent, per parlar-nos d'aquests temes que afecten tant a la seguretat, als serveis públics i també la mobilitat a la nostra ciutat. Gràcies per atendre la trucada de l'Info Migdia.
Gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
La candidatura d'Unitat Popular ha començat a fer campanya pel sí al referèndum d'independència. A la comarca, el Maresme hi ha donat el tret de sortida amb un acte centrat en l'aspecte ecologista i en la defensa de la terra.
Dos aspectes que l'esquerra independentista situa com a cabdals eixos dins la definició de la pròxima República Catalana. Sí, viure vol dir prendre partit, és el lema de la campanya pel sí de la CUP. Adil Maruan, de la CUP de Calella, forma part del comitè de campanya d'aquí del Maresme i també del Barcelonès Nord.
I el saludem a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió. Bon dia i benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Prendre partit pel sí, per què?
Doncs crec que és molt important que en política, com diguéssim la frase de Gramsci, que és viure a prendre partit, o diguéssim de Fuster, que és si no fas la política te la fan, és una mica diguéssim l'esperit d'aquesta campanya, que vol dir que votar independència vol dir doncs decidir el que ha de ser Catalunya. Diguéssim.
Aquí s'adreça...
Una mica, doncs, la campanya la centrem en aquest eslògan, en aquest eslògan de viure, prendre partit, i és en allà on reflexem tots els eixos que creiem que la CUP, bueno, des de la CUP, que són importants.
I dèiem que es va començar aquesta campanya pel sí aquí a la comarca, parlant de la defensa de la terra, de la necessitat de construir una república ecologista, conscienciada amb la protecció del medi ambient. Quins altres eixos s'inclouen?
Doncs mira, per exemple, farem un acte d'aquí un parell de setmanes a Pineda, centrat doncs, en els drets laborals i drets socials. Doncs també creiem que l'eix, diguéssim, de drets socials és molt important, però també ho creiem en la defensa, diguéssim, de la cultura, en més democratització i, diguéssim, són eixos molt importants per nosaltres.
Mm-hmm. Primer acte premiant, anuncia un altre per Pineda, alguna Calella també se'n farà?
A veure, des de CUP Nacional, per cada territorial, diguéssim, s'han donat un número de, diguéssim, per la població, un número d'actes on hi participen, diguéssim, membres de la CUP Nacional, tant del secretariat com parlamentari. Llavors, el que ens sentim més proper serà el de Pineda, però és possible que fem algun acte, diguéssim, de més petit format. Però l'acte així amb participació de gent de CUP Nacional el farem a Pineda.
I aquí s'adreça...
Ens el farem nostre, també.
I aquí s'adreça la campanya? És a dir, un espectre ampli del públic, no només a les persones...
S'ha fet un treball molt llarg que portàvem mesos des de CUP Nacional. Hi havia una sectorial dedicada, diguéssim, al referèndum i buscava els perfils de gent a la qual la CUP pogués arribar i que no hi poguessin arribar a altres sectors. El perfil, diguéssim, evidentment, també es fa una campanya per convèncer els nostres, però no és amb el que s'esmera més, diguéssim, més recursos, sinó amb gent que pot ser interpel·lada per nosaltres i que no sigui independentista. Aquest és un perfil, diguéssim, de gent que possiblement podria votar doncs, els comuns o PSC fa anys o així, i que, diguéssim, se sent d'esquerres, però no independentista, i anem a intentar convèncer-los perquè votin que sí a la independència.
A priori, més gent partidària de la convocatòria d'un referèndum que no pas pel sentit de vot del referèndum?
Creiem que és una que evidentment hem d'estar, perquè l'estat espanyol i fins i tot alguns partits d'aquí estan intentant diluir aquest referèndum. Però nosaltres creiem que no té més sentit ja continuar defensant que això és un referèndum. Diguéssim, ho acabarem fent perquè al final és el que ens aporta aquesta campanya des de l'Estat i des d'alguns partits d'aquí, però ja ens estem centrant en demanar el vot. No només que la gent voti, sinó que voti sí. Bueno, que voti, i cadascú que faci el que bonament cregui, però estem demanant el sí a la independència nosaltres.
I quines seran les garanties de l'1 d'octubre? I són totes, ja?
Les garanties som, des de la CUP, creiem que les garanties som nosaltres. Creiem que és molt diferent del 9-N, per exemple, perquè el 9-N no es va, diguéssim, ni des d'inici, es va convocar en forma de referèndum, sinó de consulta. Tampoc es va dir ja clarament que no era vinculant. Aquest s'ha dit que és vinculant. Aquestes són les garanties. O sigui, si des del govern es diu que s'implementarà el resultat, aquestes són les garanties, crec jo.
Garanties de legalitat, de reconeixement internacional, són altres aspectes que també es refereixen a aquestes garanties de les quals en les últimes setmanes se n'ha parlat molt.
Les garanties, els actors internacionals diguéssim, no diran, no faran un apriorisme, bueno, de fet des d'alguns partits d'esquerres sí que s'ha fet, però pocs estats, diguéssim, faran apriorisme, és a dir, no diran res fins que no s'hagi convocat el referèndum i s'hagi guanyat, perquè això seria, diguéssim, ingerències a un altre estat. Però creiem que l'única manera de veure què és el que dirà la comunitat internacional és fer el referèndum i guanyar-lo.
Vostès a la CUP diuen que no temen imputacions. Les conseqüències que hi puguin derivar-se de la convocatòria del referèndum ho faran també de forma explícita. I no sé si li pregunto també si des de Calella, des de la institució local, des de l'Ajuntament, vostès també demanaran que es faci explícit aquest suport a la celebració del referèndum.
Ens agradaria molt que des de l'Ajuntament i des de tots els ajuntaments que estiguin, diguéssim, governats per partits que han donat el sí explícit al referèndum, doncs es fes també explícit aquest suport des dels ajuntaments. Però, diguéssim, nosaltres no tenim força per forçar a que l'alcaldessa doncs doni un suport explícit. Però, mentrestant, diguéssim, no dubtem de que aquí es posaran totes les facilitats per poder votar. No podem, diguéssim, encara no tenim elements per poder dubtar de que l'alcaldessa posi tots els mitjans perquè es pugui votar aquí a Calella.
Adil Marwan, gràcies per haver-nos atès avui.
A vosaltres, moltes gràcies.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Més qüestions. Els socorristes de la platja de Sant Pol de Mar han incorporat aquest cap de setmana els gossos en els seus equips de salvament.
Doncs sí, ha estat una prova pilota amb l'objectiu d'incorporar equips canins en les tasques de rescat. Estem a l'espera de poder contactar per parlar d'aquesta prova pilota amb l'alcaldessa de Sant Pol de Mar per veure com ha estat l'experiència i si finalment es pensa consolidar aquest equip caní de salvament a la platja de Sant Pol de Mar.
Doncs sí, hem de dir que aquesta iniciativa, amb aquesta iniciativa Sant Pol de Mar busca ser pioner en aquest tipus d'assistències i es planteja permetre l'ús d'aquests animals els dies de màxima afluència, sobretot pels banyistes. I ara sí, podem saludar en directe l'alcaldessa de Sant Pol de Mar, amb la senyora Montserrat Garrido. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Aquesta, com dèiem, és una prova experimental, pionera. Quin balanç en fan dels simulacres que s'han fet al llarg del cap de setmana?
Bé, de moment està molt ben acceptat pels banyistes, donat que amb això ells creuen que tenen una major seguretat. I més amb el sentit en què aquests gossos, que normalment quan s'ha de fer un rescat és quan hi ha mala mar, perquè doncs algun valent s'hi tira, no? Encara que, per exemple, hi hagi la bandera groga o la vermella, doncs té més capacitat d'aguant el gos que un socorrista.
aquesta iniciativa, com és que arriben a traslladar-la a la població de Sant Pol de Mar. Sabem que molts municipis tenen contacte amb protectores d'animals que ofereixen també doncs, serveis policials. No sé si és a través d'aquesta relació que també doncs, tenen la idea d'incorporar-los en el salvament a les platges.
No, a veure, aquests gossos són uns gossos especialistes o especialitzats per salvament. No serveix qualsevol gos per fer salvament de platges. Llavors, aquests gossos estan entrenats per això i dona la casualitat, podríem dir, que una de les tècniques que tenim treballant aquí a l'Ajuntament forma part d'aquesta associació que tenen aquests gossos, aquests Terra Nova, que són gossos experts en salvament marítim.
Tenen una eficàcia que és contrastada i per què no hi ha cap platja que ho tingui aquest servei? Sobta, no, alcaldessa?
Doncs perquè, sí, perquè aquí a Catalunya, de moment, potser tampoc s'havia ofert aquest servei. A Itàlia i a França sí que és un servei que està implantat a la majoria de platges i bé, a nosaltres potser al tenir la relació amb aquesta tècnica municipal se'ns va proporcionar, saben que a més aquí a l'Ajuntament sempre estem disposats a provar coses que pugui facilitar la convivència o pugui facilitar amb aquest moment, en aquest cas, doncs, el que és el salvament aquàtic, i ens va semblar doncs, que era una molt bona idea. Llavors hem de valorar si per l'any vinent doncs, podem posar en els pressupostos que els dies de major afluència a la platja doncs, puguem disposar d'aquest sistema de salvament.
Sí, de fet, Sant Pol de Mar, alcaldessa, té totalment normalitzada la presència d'animals, de gossos en concret, a les seves platges. Té un espai reservat també per al seu bany. Ara podria incorporar també aquests animals en les tasques de salvament aquàtic. Sant Pol, una població amiga dels animals, podríem dir?
Sí, som dog friendly, però he de rectificar perquè la platja de gossos, malauradament, la vam haver de... O sigui, quan es va acabar l'estiu ja no l'hem pogut tornar a obrir, donat que on nosaltres havíem destinat la platja, que era un enclavament prou allunyat del centre de la població, i amb una cala doncs, on la mateixa platja quedava reservada banda i banda perquè doncs, no s'haguessin de posar tanques i no quedés una cosa molt, molt antinatural, doncs nosaltres desconeixíem que era un espai on els corbs marins emplomallats hi anaven a descansar i a pescar. Després, doncs, bueno, atès de que aquesta des de la Generalitat s'ha anomenat com una platja natural, doncs els hem hagut de treure. Sí que és cert que la Generalitat ens marcava un espai on s'hi havien de posar unes tanques per poder tenir els gossos allà tancats i a nosaltres no ens va semblar adient, donat que creiem que els gossos han de viure amb llibertat i han de poder córrer. Llavors, lamentablement, de moment, Sant Pol no tenim platja pels banys de persones que hi vulguin anar acompanyats per les mascotes.
Doncs fem aquesta rectificació, alcaldessa. No sé si amb el fet de la possibilitat que l'any que ve els gossos tinguin aquesta presència a la platja, això farà canviar alguna cosa de la normativa que amb la qual es regula la seva presència a Sant Pol de Mar.
Sí, espero que sí, perquè la realitat és que, bé, és interessant. Jo crec que això suma. El que sí és cert, i m'agradaria aquí fer una crida, és a totes les persones que tenen gossos, que siguin el màxim de responsable possibles, perquè el que fa mal amb aquest col·lectiu, precisament, són les persones irresponsables, les persones incíviques, que no saben anar amb els gossos com haurien de ser. Perquè al cap i a la fi, el gos és un animal de companyia, i la persona que gestiona és el que s'ha de preocupar, que sigui un gos sociabilitzat, que s'han de recollir les caques que deixa anar i doncs, allà on fa el pipí doncs, també s'ha d'aclarir. Vull dir que si tots tinguéssim aquesta mentalitat, penso que no hi hauria aquesta animadversió en contra aquest col·lectiu dels gossos.
Queda clar, alcaldessa de Sant Pol de Mar, Montserrat Garrido, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Calella Televisió.
Ràdio Calella.
facebook.com/radiocalella, Twitter, @radiocalellatv.
Agricultura dobla els ajuts per combatre el tomicus als boscos del Maresme. Destinarà 200.000 euros a disminuir els efectes d'aquesta plaga, també a una petita part del Vallès Oriental, on s'ha constatat un decaïment de la densitat arbòria. Aquesta nova línia d'ajuts permetrà actuar sobre una superfície de 160 hectàrees de massa forestal de pi pinyer, que és l'espècie que més està patint l'expansió de l'escarbat que mata els arbres.
La tala i triturat de la fusta és l'única fórmula amb la que es pot mitigar pel moment l'expansió d'aquesta plaga que propiciat la creació d'una agència de boscos del Maresme per avaluar-ne l'afectació i establir les línies d'actuació de forma coordinada entre tots els municipis de la comarca. Es calcula que actualment hi ha unes 800 hectàrees de pi pinyer del Maresme afectades, havent actuat ja sobre només una desena part. Els treballs s'han realitzat en 11 municipis de la comarca. La tala impedeix que les larves del tomicus es facin adultes i es dispersin en zones properes. Aquest procediment s'ha de realitzar entre els mesos de setembre i abril.
A tot això, el Departament d'Agricultura ha anunciat la creació immediata de la taula de seguiment que treballarà de la mà i en coordinació amb la nova Agència de Boscos del Maresme.
Tindrà dos nivells, un de caire tècnic i l'altre institucional. Permetrà aquesta taula de seguiment vehicular de forma eficient tots els recursos públics destinats a combatre la plaga del tomicus.
I els robatoris amb força s'han reduït un 80% en els primers 6 mesos de funcionament dels sistemes de videovigilància a les urbanitzacions de Tordera.
El consistori defensa el caràcter dissuasiu de les càmeres, fa un bon balanç del primer semestre de funcionament. Les reduccions han estat del 73% dels robatoris amb força a l'urbanització de Sant Daniel, un 80% a Masmora i un 100% a Tordera Park. A les urbanitzacions que no disposen dels sistemes de seguretat, els robatoris han disminuït un 69%. L'Ajuntament de Tordera vol continuar amb el projecte d'instal·lació de càmeres, assegura que els resultats avalen el funcionament de les càmeres i reforcen la necessitat de continuar invertint en les properes fases del projecte.
57.9 FM.
En el casc antic de Calella, restaurant Luna Gautxa. Un establiment que et captivarà per la varietat i qualitat de les seves especialitats, però sobretot pel tracte professional i cordial del seu equip. Restaurant Luna Gautxa. Per dinar o sopar, descobrint especialitats de l'Uruguai o assaborint-ne de més properes. Amanides, pastes, graellada de verdures, graellada criolla, carns a la brasa... Restaurant Luna Gautxa, plaça de la Constitució 8, Calella. També ens trobareu al Facebook.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Els castellers de l'Alt Maresme posen en marxa la seva temporada d'actuacions. Dolors.
Els maduixots actuaran diumenge a les 7 de la tarda a Blanes, en el marc de la Festa Major de Sant Anna. El president de la colla, Marc Ruiz, ha explicat que després d'haver consolidat les estructures bàsiques de set, el repte és ara incloure'n pilars.
Que li deia, la voluntat ja és posar-hi un pilar al mig, encara a Blanes, i bueno, suposo que amb això començarem a treballar. Tenim ganes ja de fer un pas més, perquè fins ara doncs, hem estat fent el 3 de 7, el 4 de 7, els castells bàsics de 7, però ja tenim ganes de fer un pas més i començar a posar pilars en aquests castells.
Santa Anna, la Festa Major de Blanes, és el tret de sortida, un estiu ple d'actuacions. Li seguiran Santa Susanna i Malgrat els dies 12 i 13 d'agost, Tordera i Pineda finals del pròxim mes d'agost i ja de cara al setembre, cites a Palafolls a la diada de l'11 de setembre i Calella el 23.
Gràcies, Dolors. Fins demà. El temps. Previsió que ens acosta Joaquim Serra. Quim, molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui el temps de moment, poques novetats ens ha de portar respecte al que ha estat el cap de setmana. Ambient assolellat a tota la comarca, tranquil·litat meteorològica, temps típicament estiuenc i aquest vespre aparició d'alguns núvols que seran en tot cas poc importants i que no ens deixaran precipitacions als mitjans, per una banda, i també poden aparèixer intervals de núvols baixos a prop de la serralada litoral. Els vents seran molt fluixos, bufaran de mar cap a terra, la situació marítima per tant tranquil·la i les temperatures que ben poc han de variar respecte a les d'ahir i per tant tornem a tenir unes màximes al voltant dels 28 a 29 graus a pràcticament tot el Maresme durant les hores centrals del dia i primeres hores de la tarda.
Marxem, arriben les dues, arriben les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Radio. Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.